Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcies, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal i el haiku i la tanca. Així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines japoneses de haiku, tanca i contestent, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem ho farem amb altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Gran Miró, que ja porta 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos a la ràdio de dilluns a 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a 22 hores, dissabte a 14 hores i diumenge a 11 del matí. Recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui tenim com a convidat el senyor Sebastián Ruiz. I com a tècnic de la ràdio, com sempre, el nostre amic Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, en aquest dia 30 de maig del 2013, un dia tot fantàstic de sol, de bona temperatura, un aire fresquet, que va amb allò del 40 de maio, que és veritat, que ens hem d'abrigar una miqueta. I encara falten 10 dies per anar una mica abrigat. Jo, evidentment, vaig abrigat. Normalment, quan vaig a Barcelona, i aquest matí he anat, estava allà a la a Ciutat Vella, a mi també em fan fotos, em veuen abrigat amb gorro, amb abric, i diuen, aquest tio deu estar li deu passar alguna cosa. Clar, veus allà les noietes estrangeres, les alemanyes i tot això, que van amb màniga curta i bueno, doncs i a mi em veuen com un bitxo raro, no? I doncs em fan fotografies. O sigui que he de gastar tot a moltes col·leccions de l'estranger en els seus àlbums de viatges. Bé, doncs aquest matí el que jo he fet ha estat sobre unes 400 fotografies que he anat fent la ruta de l'Ou com balla des del carrer Aragó al claustre de la Concepció, Santíssima Concepció, i després a l'Ateneu, després al claustre de Santa Anna, al claustre de la Catedral, a la casa de l'Ardiaca i després la corona, el Museu Marès i la corona d'Aragó. I tots fan ballar l'ou. El que no fa ballar gaire és la de Santa Anna, que cada any s'adorm, aquell ou sempre s'adorm i no arriba mai a pujar a dalt de tot. Però el de l'Ateneu barcelonès, aquell és fantàstic, aquell gairebé vola. Doncs bé, començarem avui parlant una mica, bueno, seguirem amb la nostra línia de fer els poemes i després us explicarem una mica la història de l'Ou com balla. Llavors tenim avui aquí a Sebastián Ruiz, que ja ens ha preparat un vers.
Un relato sobre los malos tratos.
Los malos tratos.
Hombre, como ahora últimamente, por desgracia, es una cosa que parece que siempre está de moda, es una cosa que nunca se hace vieja. Y no entiendo tampoco cómo, con qué derecho se sienten los hombres para hacer lo que hacen. ¿Qué derecho tienen a maltratar a nadie, ni de pegarle, ni matarla, ni nada de eso? Pero esto no cambia, siempre es así. Entonces esto lo titulo, hace 3 años que lo escribí. Y siempre siempre gigante.
Bueno, sí, es que la violencia es un clásico, sí.
Por desgracia. Malos tratos. Parece que retumba esto, ¿no?
No.
¿Dónde está la dulzura? ¿Dónde está la amabilidad que con gesto de ternura la vas a enamorar? ¿Dónde está ese cariño? ¿A dónde la lealtad? ¿Dónde está la promesa de amarte a la eternidad? Se presentan contratiempos, no todo es felicidad. Cuando vienen los reversos, hay que saberlo afrontar. ¿Qué te ha pasado para que te haga cambiar? ¿Por qué ha dejado el pasado para convertirte en animal? Cuando se presentan problemas, ¿por qué la tienes que culpar? Sacándote de la vena que la tiene que dominar. Dios te la dio por compañera, para llevarla al altar. No eres dueño de ella, compañero y nada más. ¿Por qué le da malos tratos? ¡Qué barbaridad! No dice ningún contrato que tú le puedas pegar. Trátala como merece, ella todo te lo da, sabiendo que no merece que te tenga que soportar. No pagues con ella cuando las cosas van mal. También sufre los problemas, apréndela a respetar. No convierta en un infierno la paz que tuvo tu hogar. Todavía estás a tiempo de actitud poder cambiar. Tú no eres ningún entero, eres la otra mitad. Ella tiene el derecho de poder vivir en paz. Tus hijos sufren también cuando maltrata a su mamá. Bájate de ese tren o al final te perderás. ¿Es que no puedes dar cariño? ¿Es que solo tienes maldad? ¿Qué infierno llevan vivido por tu falta de humanidad? No culpes de tu fracaso a los que más cerca están, con tu fuerza aprovechando y de ello la debilidad. Si te emborrachas no bebas, si te sale la agresividad. Es una falacia cualquiera, tratándote de justificar. No te convierta en escoria, despojo de la humanidad. Déjate de historia y ten un poco de bondad. Tu corazón tiene seco, tus sentimientos andan mal. Eres un pobre enfermo que se tiene que curar. Vuelve a sonreír, sé una persona normal, que la vida es más bonita si se quiere a los demás. Qué poco hombre que eres si maltrata a una mujer. Eres malo y cobarde y no te viste por los pies. No respeta ni a tu madre, también ella es mujer. Aprende bien de tu padre, que siempre la supo querer. Ella se avergonzaría de haberte dado el ser y cada día diría, qué monstruo que yo engendré. Malos tratos, qué monstruosidad.
Pues sí, esto de los malos tratos, además ya llega un momento que es una enfermedad y... En fin, espero que algún día la sociedad cambie.
Quiere decir, porque esto pasa en todas las capas sociales, o sea que...
Sí, sí.
No es aquello, por la crisis, por la
necesidad... No tiene nada que ver con la cultura, no. No.
Eso es... En todo lo...
Bueno, es bueno que vayamos recordando con poesía todas estas cosas que pasan para que la gente se dé cuenta que esto se tiene que ir acabando. Y se tiene que ir acabando también por la ley. Y ahí es donde. Porque a veces uno piensa, a ver, si una mujer... bueno, ahora me viene un caso muy extraordinario, pero yo llega un momento que prácticamente en según qué casos debería ser como una autodefensa, ¿no? O sea, decir que no es ningún crimen matar a su marido en este caso.
Pero tú fíjate que siempre se atreven con lo más débil que tienen a la vera. Claro. Los hombres siempre lo más débil.
El que tiene fuerza siempre puede con el que no tiene tanta.
O sea, y
esto siempre, tanto en la guerra como en la paz,
o sea, sí.
Tanto el que es poderoso como el que no lo es, tanto el que hace 1,80 m con el que hace 1,50 m,
sí.
Y esto, el que tiene más poder es el que tiene más fuerza. Deberíamos tener un poco más de inteligencia y todo esto, pues, y no hacer estas comparaciones de la fuerza, ¿no? A veces cuando veo estos programas de la televisión, este japonés, que hay el grande, el gigante que le llaman, como os digo, aquel, bueno, igual, Total, que el inventor que va haciendo cosas, pero ya el niño, y después hay el gigante. El gigante, como es el que...
El Doraemon.
El Doraemon, ara. El Doraemon, però el Doraemon sempre... És la imatge, doncs, que aquell té més força que els altres i s'ha d'imposar per la força.
Que el meu fill i jo els vegem junts.
Sí, jo també.
Ho reconec.
Ho reconec. Bueno, doncs, evidentment, doncs, això ja és un esquema psicològic, no? Desgraciadament la violència i la història de la humanitat és més violenta que no pas una altra cosa. Esperem que tot això i la societat i la humanitat vagin canviant. Tot i que el món, des d'aquest món, els sentiments són iguals des de fa milions d'anys ara. L'única cosa que han canviat són les formes. Potser van dir cops de massa i ara, llavors, ara hi ha la psicologia. Ja et maltraten psicològicament, no? Sí, clar, tot això hem d'anar posant remei a totes aquestes menes de formes de violència. De tots modes, de vegades penses com a l'Índia. Jo, si em miro a l'Índia, a l'espiritualitat de l'Índia, però la vida civil, resulta que hi havia aquell cas del pare que viola la nena i encara, doncs, el jutge castiga la nena perquè ha fet l'amor amb el seu pare. I aquestes coses jo ja no les entenc, per molt hindús que siguin. Jo això ho tinc molt. Bueno, anem ara a fer ballar l'ou i farem una mica d'història. Una mica d'història popular, en aquest cas, seria com... Bé, jo us he dit que he anat a passejar per Barcelona, que he fet unes 400 fotos, i...
¿Tú ya que te pone?
Ah, me pongo, però una no me voy a poner. De fet, a l'Oco en Baia sembla que lliga més amb la funció simbòlica de la plenitud. Naturalment s'identifica amb l'hòstia consagrada, sobretot si tenim en compte la data que se'l fa ballar, que és per Corpus Christi. L'historiador barceloní Ramon Nonat Comas diu que hi ha indicis de l'ou com balla a Barcelona des del segle XV. L'any 1440 el claustre va rebre l'encàrrec d'arreglar la capella del claustre, i en el llibre de comptes de l'obreria de la catedral consta una partida d'ous que servien al brollador el dia de Corpus. L'ou com balla és un ou buit damunt d'un brollador que té el peu guarnit de flors, de tal manera que es manté ballant per la continuïtat del raig, que cau, torna a rodolar fins al raig i es torna a enlairar, i així successivament, sent un referent complet del moviment continu i poguent-se relacionar, per tant, amb la vida, amb la història, amb el cicle de l'any i amb el que es vulgui, amb tot el que es té de preciós i alhora inexorable. La versió més extensa del seu origen és que es va arribar d'Itàlia. Alguns autors, contradint-se amb Ramon Nonat Comas, diuen que la introducció de l'ou com balla a Catalunya ens ve del segle XVIII. També una llegenda conta que un frare dominic català va veure en un poblet d'Itàlia un uovo que danzava. I encara una altra versió d'origen italià que s'ha pogut fonamentar en l'ocupació catalana de Nàpols, en què Alfons el Magnànim s'entretenia en fer ballar l'ou en un brollador al castell Nuovo o Duovo. I el 1848, en canvi, el Libro Verde de Barcelona, Joan Cortada i José de Manjarres parlen de l'ou com balla, però confessen que n'ignoren l'origen. L'ou com balla és per la catedral barcelonina de tot un símbol, i se'l pot admirar al claustre al brollador de Sant Jordi, que hi ha la capelleta que va fer el 1637. I com a detall curiós, sabem que el 1982, quan el papa Joan Pau II va visitar Barcelona, van posar l'ou com balla per la tardor, extraordinàriament en honor seu. abans que els anys 60 es deixen de celebrar els corpus i l'ou com balla es feia a moltes poblacions. Actualment coneixem que es faci a Lleida, Manresa, Vic, també a Igualada, recuperat cap allà el 1975, i a Barcelona, on l'any 1994 va ser potenciat per l'Ajuntament i es va admirar a l'Ateneu Barcelonès, al Museu Marès, a Cala Ardiaca i a la Catedral. I en Jan Grau doncs, indica, diu, personalment penso que és només un espectacle com tants d'altres fets amb aigua a l'edat mitjana. D'origen català o no, en aquest moment no coneixem cap altre país que ho faci. I ja tenim aquí un costum que ara ens agradaria saber l'origen, perquè l'origen sembla que ningú sap l'origen. Això és com allò de Colom, perquè tothom vol que Colom sigui del seu poble, no? Doncs aquí sembla que pot passar una cosa semblant. Doncs després ja diré els dies que es pot, que podreu veure el com balla a Barcelona, i perquè clar, evidentment això es balla per amb motiu del Corpus Christi, i ho trobareu especialment en claustres, esglésies i institucions. I avui també he visitat l'Ajuntament, és un magnífic, m'he quedat meravellat, perquè a més veia l'Ajuntament per una a més coneixia el Saló de Cent, però després quan pots veure tots els salons, la riquesa dels salons, la qualitat del mobiliari, etcètera, m'he quedat meravellat. Si temps enrere coneixia el de la Generalitat, doncs ara quedo meravellat de l'Ajuntament. Bé, doncs ja continuarem amb això, i també doncs avui també volíem parlar d'una cosa que té que veure doncs amb la poesia, i en aquest moment acaba d'entrar en Xavi Franc, que és el director del Centre Cívic, que ens parlarà una mica d'una activitat relacionada amb poesia. Uh-huh. I és homenatge
doncs, sí senyor,
diguéssim, és el poeta del meu poble, que és de Santa Coloma de Farners. Sí, jo sóc de Santa Coloma de Farners. Aquí vaig venir, doncs, coses de la vida.
Doncs sí, Salvador, bona tarda. Bona tarda. Doncs res, només recordant, ja que estem en un programa literari en aquesta casa, a Radio Gràcia, doncs ja que estem en el Teatri de Butxaca, de recordar que la setmana que ve, i dintre dels actes de l'homenatge a Salvador Espriu que es fa a tota Barcelona, doncs des del Coll, com que no som menys que ningú, doncs també ens hi hem sumat i hem fet la nostra petita aportació, molt humil però també ben digna que és, amb un acte que li fem, que organitza, diguem-ne, que patrocina les Caramelles Infantils del Coll, i que amb la col·laboració del grup d'estudis del Coll i el propi Centre Cívic doncs oferim al veïnat perquè pugui també conèixer l'obra d'aquest gran poeta i d'aquesta gran persona, no?, que va ser en Salvador Espriu. L'acte serà el dia 7 de juny a les 8:45, a les 9:15, i en tot cas constarà de la següent, d'un petit recital a càrrec d'un veí del barri també, Joan Ferrer i Huguet, que saludem des d'aquí si ens està escoltant, amb un duet de violoncels també de dos veïns del barri, l'Àlex Olmedo i la seva mare, la Gaetane, i em perdonareu però és un nom difícil de dir, Dunslaeger o alguna cosa així, vale? No sé, exactament, sembla que és de la Bretanya, sembla, bueno, no crec que és del nord, i que faran també un duet musical de violoncels molt, molt interessant, i unes cançons de la Coral Mareu del Coll dirigida per Joan Quibert. I com a cluenda ens parlarà el regidor de Cultura, el conseller de Cultura de Gràcia, el senyor Eugeni Rodoreda. Aquest acte doncs forma part del programa d'activitats que es pot trobar internet i que consta de, perdoneu, de moltes propostes a tota Barcelona, i nosaltres des del Coll, des del districte de Gràcia, doncs ens hi hem també sumat, no? Perquè creiem que la persona i l'obra i la no, la diguem-ne, la gran vàlua d'aquest poeta doncs ho mereixia, i és una iniciativa també d'aquests grups que ho han proposat, eh?
Bé, és interessant perquè Salvador Espriu doncs és un gran poeta, i era un gran poeta, i bueno, per la nostra memòria sempre serà el gran poeta Salvador Espriu. Uh-huh. I que va viure després a Arenys, llavors a partir d'aquí doncs, la seva obra també es desenvolupa doncs, aquí en el Maresme. Doncs bé, ja, ara ja sembla ser que ja han posat una... sembla que ja l'han posat, no? Una placa de Salvador Espriu a Gràcia, si no recordo malament. I bueno, ja es veu que mica en mica anem recordant doncs, tots aquests poetes que per una banda veus que altres doncs, prenen gran importància i aquest que en té molta no se li ha donat tanta. I això ja és hora que posem fil a l'agulla i fem una mica més d'honor a qui ja s'ho té molt merescut. Doncs molt bé, això... Aquest homenatge pot venir tothom?
Aquest és un homenatge obert, és un acte públic aquí al Centre Cívic. Recordem l'adreça, carrer Aldea número 15. Si veniu de fora del barri i teniu un metro molt a prop, que és el de Coll Teixonera, la línia 5, la nova estació de Coll Teixonera que fa uns anys tenim, i podeu venir, com hem dit, a les 8, o sigui, a les 8, 9 menys quart, 3 quarts de 9, i estarem aquí oberts i esperant-vos a tots, esperem que us agradi amb aquesta proposta participativa feta des de la gent del barri com un petit homenatge humil, però també, com dèiem abans, no? Prou digne com per contribuir amb aquest homenatge general que se li fa a Salvador Espriu.
Ben merescut, de fet és ben merescut. Bé, doncs continuarem una mica. Jo voldria ara llegir una mica sobre l'escriptor que vam tenir la setmana passada, que es diu Luisa Seibur, amb el seu llibre El rostro de l'instante, de l'editorial El Llago Ediciones Poesia. I són uns versos que són curts, sintètics. De vegades pensem que el haiku és així, però aquest és no és un haiku, evidentment, però...
Eso no es un pensamiento filosófico, mejor.
Bueno, son pensamientos, puedes decir...
A mí me da esa sensación.
Sí, también. Sí, sí, es que en algún aspecto es así. Pero es algo sentido y algo interiorizado y después se escribe.
Se ve como una filosofía ahí.
Sí, sí. Bueno, ya voy a leer unos cuantos y ya verás. Es en castellano y diu del amor. Del tiempo en el amor. Desciendo en el tiempo, que es pasado, que es presente, sobre tus ojos trazo miradas que en las tuyas se funden, haciendo en penosa, a la vez fulminante caricia, los que evocas con plenitud de tiempos.
Son profundos, son unos pensamientos profundos.
Desciendo en el tiempo, que es pasado, que es presente, sobre tus ojos trazo otras miradas que en la tuya se funden, haciendo en penosa a la vez fulminante caricia lo que evocas en plenitud de tiempos. No le hace falta hacer una página entera, ¿eh? Con esto ya,
sí. Ya... cierra mucho.
Sí, exactamente. Después a este otro que dice: de momento eres así, hace eternos momentos en el ahora. De momento eres así, hace eternos momentos en el ahora. Continuaremos con este otro que dice: del instante al amor, la eternidad. Este ya no hace falta ni comentarlo.
¿Lo repite?
¿Lo repito? Del instante al amor, la eternidad. Amor pensado, proteges encrucijadas de soslayo desde su tricefalia. Observa, tenebrosa y lúcida se erige sobre las decisiones, impávida recibe el extraviado y le susurra suavemente: quise decirte el silencio, deseaba callarme a ti, te detuve el corazón pensando. Bueno, esto tenía que haber leído antes. Protege encrucijadas de soslayo, desde su tricefalia observa. Tenebrosa y lúcida se erige sobre las decisiones impávida. Recibe al extraviado y le susurra suavemente:
quise decirte el silencio. Deseaba callarme a ti. Te detuve el corazón pensando.
Y continuaremos con este otro que dice: ilusión amorosa. Sumamos fragilidades, no hay cabida para la contención, desbordamos intención, sí, quiere nacer, ya muere. Brota entonces la sombra de la verdad, se erige majestuosa frente a la ilusión, recorta sueños y los despierta a una realidad ambiciosa. Pues hasta aquí.
Me estáis dando cuenta, mirando a vosotros, que me falta la barba, ¿no? Y esto me recuerda a un señor que llegó a un pueblo y le pregunto a uno de allí, oiga, ¿dónde queda la barbería por aquí en este pueblo? Y le dice, sigue usted rastro de sangre.
Bueno, yo he de decir que os veo a vosotros y pienso, me falta el pelo. Aquí el que no está contento,
el que no está contento es porque lo quiere, ¿no?
Y aquí Salvador es el que tiene más ventaja, porque tiene pelo y barba. Sí. Eso no es.
Es verdad.
Pero esto ya es abuso.
Y además, además lo tengo negro, ¿eh?
Exactamente. Bueno, el de la barba no tanto.
El de la barba, bueno, va.
No, la barba es que se la pinta.
Me la pinto de blanco.
Sí, sí, pero es verdad. Corroboro que es verdad eso.
Bueno. Mira, yo tengo aquí, a ver. Bueno, podías hacer el... No, es que lo tengo que buscar. Sí, sigue.
Bueno, yo voy a repetir la del año... La del año, estoy yo de pista también. La que escribí la semana pasada para la compañera que ella es difunta.
Ah, vale.
Es que la he retocado, porque el otro día la acababa de escribir y no me acababa de convencer. Entonces la he estado retocando, ahora ya quedará así.
Pero los poemas hay que madurar.
Es una señora que vivió hace 40 y tantos años que la conocía, que vivió en mi calle. Hemos tenido buen trato siempre y murió la... En este mes ha muerto. Yo fui el año pasado una temporada a Felipe Codina, también un cívico, también la poesía.
Normalmente se remis.
Y va ella también. Bueno, a ti, Lourdes, la poesía te echa de menos. Con cariño a la paz de dolor por tan significante pérdida. Lo titulo Recuerdos. ¿Qué entereza demostraste aquella tarde de primavera? Tu enfermedad anunciaste sonriendo y tan serena. En fina palma recitaste como una tarde cualquiera. El silencio se hizo grande y quedamos con mucha pena. El médico por la mañana te dio la mala nueva y por la tarde nos deleitabas con aquellas poesías tan bellas. Allí de pie nos comunicaste tu enfermedad traicionera, sin dar importancia al trance para que nadie sufriera. No quería vernos tristes y que nadie te compadeciera, por eso nos sonreíste como si nada tuvieras. No era lo tuyo leve y a la esperanza te aferra. Dios mío, cómo nos duele, cómo notamos tu ausencia. Menos de un año has durado, con qué aflicción nos deja, después de años luchando con otro que tenías tan cerca. ¿Quién va a recitar como tú, si en eso era la primera? El cielo ha perdido el azul y la poesía una estrella. Recitaba la profecía que nadie como tú interpreta. Rafael de León te envidiaría por decirla tan perfecta. Tal vez Dios quería excusarte y quiso llevarte a su vera. Nosotros vamos a llorarte. Te queremos, compañera. El marido tiene 8 años con cante, usando con un cante de...
Bien, es un poema sentido, porque además has conocido a la persona y también se lo has dedicado. Y bueno, supongo que algún día podrá oír esto, ¿eh? Y la familia podrá darse cuenta que los aprecias mucho. Mira, quería ahora yo leer un cuento. Un retalls de la vida a Grècia i a Roma. I és un llibre de Maria Àngels Anglada, editorial Empúries. És molt curtet, però ens adonarem que hi ha coses que passaven doncs, fa 2.000 anys i que potser ara, en aquest moment, encara podríem dir que són vigents. I es titula Defensa d'un minusvàlid. L'acusador pretén que jo no tenia dret a percebre la pensió de la ciutat, que puc valer-me del meu cos i no sóc invàlid, i que tinc un ofici que em permet de viure sense la pensió que em donen. Hi ha aquí les proves que al·lega de la validesa del meu cos, que munto a cavall, i dels bons rendiments del meu ofici, que puc freqüentar gent que poden fer despeses. Tanmateix, fins on arriba el rendiment del meu ofici i tota la meva vida, suposo que tots ho sabeu. Amb tot, us en parlaré breument. Perquè a mi el pare no em va deixar res i la mare vaig mantenir-la fa 2 anys que va morir. Quan a fills encara no en tinc que es puguin ocupar de mi. El meu ofici, una petita botiga, dona ben poc. Amb prou feines l'exerceixo jo sol i encara no he pogut procurar-me algú que em substitueixi. Doncs no tinc altre recurs que la pensió. I si me la retireu, m'exposo a trobar-me amb la situació més desesperada. Per tant, ciutadans del Consell, quan legalment podeu salvar-me, no em perdeu injustament ni em negueu, ara que sóc més vell i feble, allò que quan era més jove i fort em donàveu. Perquè seria absurd que me la retiréssiu, ara que m'han caigut a sobre la vellesa i la malaltia i tots els mals que ens venen. Quan a muntar cavall, que aquest home ha gosat esmentar, sense témer la fortuna ni sentir vergonya davant vostra, us en parlaré poc, perquè jo dic, ciutadans del Consell, que tot els qui tenen alguna desgràcia que duen per la manera més còmoda de resoldre la seva situació. Jo sóc un d'aquests. Muntar cavall va ser el millor mitjà que vaig trobar per fer els viatges més aviat llargs que em calen. La prova és que per necessitat i no per fer-m'hi veure és que haig de muntar cavalls llogats. Si tingués diners aniria en una mula meva ensellada en lloc de muntar cavalls d'altri. Si d'aquest home m'hagués vist en una llitera hauria callat, però perquè munto un cavall llogat prova de convèncer-vos que em puc valer. Perquè doncs, ja que vaig amb 2 bastons, no m'acusa que això és propi d'un home vàlid. I encara pretén que a casa meva s'hi reuneix tot de gent de mal viure, que ha malversat el seu patrimoni. Però vosaltres, fixeu-vos que, en dir això, acusa igualment a tots els altres que tenen el meu ofici i els qui van a les cases dels altres artesans. Perquè cadascun de vosaltres té el costum d'anar a passar l'estona. L'un a casa del perfumista, l'altre a casa del barber, l'altre a cal sabater, l'altre on sigui. La majoria van a casa de la gent establerta prop de l'àgora. I pocs van a cases que siguin lluny. I així és que hauria d'acusar a tots els atenesos perquè tots acostumen a anar a passar l'estona a una banda o l'altra. Jo us prego, ciutadans del Consell, que en continueu considerant com fins ara. L'únic avantatge de que la sort m'ha permès participar en la meva pàtria no me'l prengueu ara a causa d'aquest home. I això, evidentment, és un escrit de temps de Roma. O sigui que d'alguna manera hi ha aspectes en la vida que sempre hi ha algú que aquestes ànimes caritatives que veuen més del que hi ha i bueno, tenen més mala idea que no pas una altra cosa. I les formes canvien, però en realitat els sentiments, el que dèiem abans, els sentiments són els mateixos. Bueno, Sebastián, cuéntanos algo.
Un fragmento, porque es muy larga, pero un fragmento nada más de una poesía de Campoamor. Pon término a tus locuras que los volcanes revientan, en las soberbias alturas donde las flores más puras eterno al mar sustentan. Cuando apacible rompiere en amorosos cantares, no has de olvidar si pudiere que siempre son los placeres la cuna de los pesares. Y ya en el trance postrero será inútil que cobarde. De al labio un ay lastimero, ¿de qué va a dar mensajero si el ya perdón llegó a tarde? Y para alegrar un poquito la bueno, de esto de Campo Amor también, no, que decía Campo Amor, yo conocí a un labrador que para lo tenía aquí, ahora se me ha ido. Yo conocí a un labrador, se me ha ido, no lo recuerdo ahora, pero era de Campo Amor también, lo quería decir de
memoria, la memoria,
pero bueno, para sí, pero para alegrar un poco la cosa, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Voy a repetir otra vez los mandamientos del vago. Para que nos dé ánimo, ¿no?
Dale.
Los mandamientos del vago. Primero, se nace cansado y se vive para descansar, ¿no? Segundo, ama tu cama como a ti mismo. Tercero, si ves a alguien descansar, ayúdalo. Cuarto, descansa de día para que pueda dormir de noche. Quinto, el trabajo sagrado. No lo toques. Sexto, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que pueda, lo que tenga que hacer, que lo hagan. Octavo, calma, nunca nadie murió por descansar. Noveno, cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate hasta que se te pase. Décimo, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.
A ver, mira,
está bien.
Hombre, por dar un poquito de...
Muy bien.
Bé, doncs, hi ha alguna cosa que ens agradaria poder continuar. Doncs, no sé, per exemple, potser ho podries fer tu, que és la... Aquí hi ha les cases, bueno, tot això és de l'Ocom Valle, però vull dir que aquí inclús hi ha... hi ha programes d'actes des del dia 30 de maig fins al 2 de juny. Bueno, si cas, fem una cosa. Repassa't aquestes això. I jo, mentrestant, llegeixo un parell de...
Bueno, després diré tot allò que quería decir.
Bueno, dilo ya.
Yo conocí un... es de Campo Amor también, Yo conocí un labrador que, celebrando mi gloria al borrico de su noria, lo llamaba Campo Amor. Y otro pequeñito, aquí un domador reposa que se murió de pesar porque no pudo domar en 10 años a su esposa.
Déu-t'hi-do, molt bé. Bé, revisant la biblioteca he trobat un llibre de Heinrich Heine, Intermezzo, traducció catalana d'Apeles Mestres. Apeles Mestres és el gran personatge literari, és dibuixant, creava cançons i penso que la traducció és molt fidedigna a Heinrich Heine. Jo us llegiré ara doncs un parell d'estrofes, sí, d'aquest, tot el poema és tot un llibre, o sigui, jo més us llegiré unes estrofes i d'aquests poemes que estan numerats i tot això, per anar diferenciant les parts del poema. Un està en alemany i l'altre està en català. Els alemanys que no tirin pedres quan surti al carrer, però faré l'esforç de llegir en alemany. Als meinen Tränen sprießen verblühende Blumen hervor und meine so verwerden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, ich schenk in dir die Blumenhall. Und wo deinen Fenstern soll klingen das Lied der Nachtigall. I en català, que segurament entendreu millor, jo també, diu: de les amargues llàgrimes desclaten poms de flors i mossos fills se tornen un cor de rossinyols. Si tu vols estimar-me, per tu seran les flors, i al peu de la finestra ressonaran els cants dels rossinyols. Són uns poemes molt, molt bonics. I ara continuem aquesta altra que diu: Die blauen Fülchen und Augelein, die roten Rosen de Wangerlein, die weißen Liegen de Hanschen klein, die blühen und liegen noch immer fort, und nur das Herzchen ist verdorrt. I en català, és fàcil per tothom, serà: les blaves violetes dels seus ulls, les purpurines roses de ses galtes i els lliris blancs de ses manetes breus, tot floreix, tot esclata. N'hi ha més que son cor que resta sec en eterna hivernada. Deixem-ho aquí i quan tinguem aquí la nostra estimada companya es llegirà en perfecte alemany allò que jo no he pogut fer ara, però ho he intentat. La idea nostra és poder fer-ho en tots els idiomes a mesura que tinguem gent doncs, que sigui doncs, natural de cada país, o si no, que sigui un expert en idiomes. I Xavi, ens has pogut...
Sí, doncs aquí tenim un programa d'actes d'aquest Corpus 2013, Viu la tradició, i que ha començat avui, com bé ha explicat el nostre amic Salvador, amb una jornada de portes obertes que hi ha hagut a l'Ajuntament de Barcelona a partir de les 10 i que encara, fins a les 8 encara es podria anar, amb una actuació del trio de jazz del Conservatori del Liceu, amb la possibilitat de veure el canvi de guarda, que encara, bueno, sí, encara en queda una miqueta, encara si algú s'hi pot acostar, podria veure el canvi de guàrdia de la Coronela de Barcelona, i fins a les 8 menys 5 encara es podria veure, i l'exposició del Seguici Popular de Barcelona amb els gegants i el seu bestiari. Però també a les 6 ja fa una bona estona que estan havent-hi una ballada de sardans a la plaça de Sant Jaume amb la Copla de Sant Jordi i de Ciutat de Barcelona, i la jornada de portes obertes que fins a les 8 també es pot veure en diferents espais i edificis singulars històrics com el Palau Centelles, la Real Acadèmia de Bones Lletres, el Museu Frederic Marès, la Casa dels Entremesos, una casa de cultura popular, l'Ateneu Barcelonès, el Monestir de Pedralbes, etc. I l'Ou com balla es pot veure a les següents fonts, això és interessant també. La font, diguem-ne, de la Real Acadèmia de les Bones Lletres, de fins a les 8 també, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó fins a les 7, és a dir, que queda ja poquet. En tot cas, el Museu Frederic Marès es pot veure fins a les 10, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a la Casa de la Riaca, es pot veure fins a també a un quart de 9, que anirà bé. A claustre de la Seu de la Catedral també fins a les 7, també queda poquet per poder veure. L'Ateneu Barcelonès fins a les 8, al claustre de l'Església de Santa Anna fins a les 7, encara es podria veure un ratet. Al claustre de la Basílica de la Puríssima Concepció fins a les 9, al Col·legi de les Escolàpies de Llúria fins a les 7, al Monestir de Pedralbes doncs ja no s'hi pot veure, perquè ja ha acabat, sí. I al taller d'escola de Sant Camil, que també s'hi podia veure, però ja també ha acabat, fins a les 5, i la parròquia de Sant Gerina Montbau, que també ha acabat. En tot cas, demà, si continuem, si voleu, ho expliquem tot. Demà es pot tornar a veure, hi ha una jornada de portes obertes a la Real Acadèmia de Bones Lletres i a la Casa dels Entremesos. També recordeu que és de 10 a 2 i de 4 a 8, en els dos llocs. I l'Ou com balla es pot veure a les fonts de la Real Acadèmia de Bones Lletres, també fins a les 8, l'Arxiu de la Corona d'Aragó fins a les 7, el Museu Frederic Marès fins a les 10, el claustre de la Seu de la Catedral, tot i tenint que hi ha un petit lapsus al migdia, recordeu que és fins a de 9 a 12 i mitja i de 5 i quart fins a les 7. A la Basílica de la Puríssima Concepció, al claustre també hi ha un horari de 8 a 1 i de 5 a 9. Allò que no penseu que al migdia, doncs al migdia fa un descans i no s'hi pot veure. Al Col·legi de les Escolàpies de Llúria, de 9 del matí a les 7 de la tarda, al Monestir de Pedralbes fins a les 4 i mitja a partir de les 10 i al taller escola de Sant Camil fins a les 5 de la tarda a partir de les 10. I si voleu ja, doncs ja acabem, l'1 de juny també hi ha una jornada de portes obertes als mateixos espais que hem dit abans, a la Real Acadèmia de Bones Lletres i la Casa dels Entremesos, però s'hi afegeix que l'Arxiu Històric de la Ciutat, la Casa de l'Artiliaca, també farà portes obertes de 10 a 8, i l'Ou com balla, les mateixes fonts que hem esmentat abans, també s'hi podrà veure. El 2 de juny a l'Ajuntament de Barcelona es podrà veure l'exposició del Seguici Popular de Barcelona, de Debadues, amb els gegants i tot això, bestiari, i la jornada de portes obertes de la Casa dels Entremesos i el Monestir de Pedralbes, que també s'hi podrà veure amb l'horari que ja hem dit abans. Les fonts a les que es podria veure també el Locum Valle són les mateixes, amb l'afegit de la... bueno, amb la diferència de que la Real Acadèmia de Bones Lletres el 2 de juny no s'hi podrà veure a Locum Valle, però les altres que hem dit abans sí. I després, interessant, al claustre de la Basílica de la Puríssima Concepció hi haurà una eucaristia, perquè el 2 de juny m'imagino que és el dia oficial de l'eucaristia, i és a les 11:30 hi haurà l'eucaristia i una processó pel claustre on es farà una catifa de flors. Vull dir, perquè és un element diferent i valdria la pena de veure-ho. 2 de juny és el diumenge, per tant és el dia que, no, que també és especial amb aquesta data, no? A les 6:30 al Pla de la Seu de la Catedral hi haurà la missa de Corpus Christi, si algú hi vol anar, i a les 7 a la plaça Sant Jaume hi haurà una sortida de l'Ajuntament, del Seguici Popular de Barcelona, amb tot el bestiari, els balls, els gegants, balls de gegants, el Corpus, falcons de Barcelona, etc. 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume, el diumenge 2 de juny. I a les 5:15 una processó festiva que sortirà des de la plaça de Sant Jaume i arribarà fins a la plaça Nova amb tot el Seguici Popular que abans hem comentat. A les 8:15 hi haurà la processó de Corpus Christi a la catedral, a l'Avinguda Catedral, que també farà un recorregut des de l'Avinguda Catedral amb un cercle per diferents carrers i acabarà també amb l'Avinguda Catedral. Per tant, aquest és el programa d'actes d'aquesta Corpus Christi 2013, amb aquesta tradició cultural, jo crec que més que religiosa ja, o sumant-hi, no, la vessant que cada qual li vulgui donar, però en tot cas és ja una tradició també cultural i popular molt arrelada, molt arrelada.
És molt arrelada, molt popular. Encara que no sapiguem quins són els orígens o una aproximació dels països que ho fan, especialment Itàlia.
Penseu que totes les entitats que hi participen, bueno, que n'hi ha com a mínim més de 30 d'entitats, bueno, de diferents grups i amb la participació de diferents institucions, i déu-m'hi-do la gent que plega, doncs, una festivitat tan tradicional com aquesta, no? Que val la pena de veure-ho i conèixer.
És cert. Doncs bueno, aviam, ara... El que tingui interès pot agafar la càmera, perquè no se li acabaran, bueno, que ara com que són digitals se li poden acabar les targetes, però abans s'haguessin acabat molts carrets, perquè jo avui em sembla que aquest matí he fet 400 i pico. Bueno, jo ja sóc un, ja tinc una durícia en l'índex. De tant apretar el clic-clic de la càmera. Bé, doncs, acomiadem el Xavi Franc, gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver aportat també el teu gra de sorra en aquest programa, i ja ho saps, com sempre. També, si suposo que hi ha altres, però sembla que és el mes que ve que tenim una altra activitat de Coll Fantasí, si no recordo malament.
No, el mes que ve tindrem una exposició molt interessant sobre un autor, ja que estem també en una casa vinculada a la creació literària i a la creació, diguem-ne, de la cultura popular, que és l'editorial Bruguera antiga. Fem justament una exposició en homenatge a un dels grans autors d'aquesta casa, dels grans personatges, guió d'un gran guionista com el Víctor Mora, que és el Miguel Ambrosio Ambrós, dibuixant del Capitán Trueno, el Corsario de Hierro i tants personatges. Hi haurà un petit d'allò, ja ho anunciarem si voleu, sí. I en tot cas seria pel mes de juny, de juliol. El mes que ve sobretot és aquest acte d'homenatge del Salvador Espriu, i també recordar que hi ha un club de lectura que es reuneix cada 15 dies, que si algú s'anima és tots els dimarts a les 7 de la tarda, i en tot cas està més cobert que qui li agradi la lectura, la literatura, l'escriptura, la poesia, la prosa, la novel·la, doncs està més que convidat aquí.
Ja que dius això, també aprofitarem per dir que després del programa de ràdio, si hi ha gent interessada, es pot començar el taller de haiku aquí mateix, en el centre cívic. O sigui, sols demaneu de venir, i si ho sé abans, millor, no? Però us atendrem.
Què hora has dit, lo del club de lectura?
Martes a les 7 de la tarda.
Cada martes?
Sí, en este momento...
A las 7 de la tarda,
sí. Una hora y media, una cosa así. Y la idea es poder aportar tanto lo que nos ha gustado, que hemos leído de otros autores, como aquello que hemos hecho nosotros y que queremos compartir, como también comentar cualquier cosa relacionada con nuestros gustos literarios, bien sea de poesía, prosa, bien sea novela, cuento, da igual. Es un poco, por eso es un club de lectura, que además le hemos llamado en homenaje a La Bruguera, pues club de lectura La Bruguera, claro.
Pero que ya existe hace tiempo.
Digamos que es la tercera reunión que tenemos. Ha empezado, pero que vamos recuperando gente, ¿no? Digamos, vamos reuniendo. Y de momento hay unas 6 personas que están interesadas.
A ver si el martes que viene puedo venir.
Venga, estarás más que invitado y serás súper bienvenido.
De hecho, ya conoces a alguien que se llama Susana.
Exactamente, que es colaboradora también.
Son
personas del barrio que les encanta.
Yo también soy de aquí cerca. Bueno, yo trabajé por aquí mucho con el libro.
Pues ahí está, pues esta es tu casa también.
La Bruguera, cuando estaba La Bruguera aquí, entonces claro. Estaba yo con los libros.
Claro. Pues bueno, yo os dejo, que hoy tenemos otra actividad ahora que empieza a las 7:30. Si me permitís, aprovecho la licencia, porque es una actividad más que nada de divulgación y educación ambiental, sobre una mesa redonda sobre las iniciativas, digamos, ciudadanas en lo que es la autogeneración de electricidad a partir de las energías renovables. Si a alguien le interesa, puede todavía acercarse, 7:30, aún queda un ratito, y tendremos 4 iniciativas sociales que explicarán un poco qué es esto de la producción eléctrica, digamos, la autoproducción eléctrica, qué es la energía renovable, qué es la energía solar, cómo se puede hacer, etcétera, ¿vale? Si alguien me apetece, aquí tiene.
¿Y en qué parte, en qué parte hacen esto del club de lectura?
Abajo, en la sala, en el piso de abajo, en la entrada del centro cívico.
¿La misma entrada?
Sí, nada más que preguntes ya te dirán.
Ah, bueno, ya sé.
Sí, eso es.
Donde voy a entrar a veces, que veis.
Sí, exacto. Bueno, pero aprovechamos para que todo el mundo que nos oiga, si tiene interés y quiere participar o quiere aprender haiku, esto está a la salida de este programa.
Exacto. Sí. Ah, sí, pueden palmar.
El haiku podría palmar, sí.
Pero el jueves, el martes, haré todo lo posible por venir. Esas cosas me encantan.
Claro que sí.
Vale, estará contenta, Susana.
Eso.
Siempre se aprende con la cultura.
Gracias, Xavi.
Gracias.
Vayan. Bé, estem ja gairebé acabant el nostre programa. Sí. Aleshores aprofitaré per llegir-vos un petit llibre de joves poetes catalans d'edicions Broskil de poesia, i llegiré uns poemes de Núria Albertí, que diu Poesies menudes, pequeñas poesies. Vent de tramuntana, un petit tram, però no avances. Puges amunt i com cansa, enreda els cabells a l'Anna, com bufa la tramuntana. Aquí n'hi ha un altre que diu Gats de carrer. Descansant entre els pins he trobat un gat, de verd envoltat. Ulls mig tancats, li agradava la fresa, la fresca. No busca gresca, els seus companys demanen miolant menjar a un avi en passat, però la bossa l'avi té pa ratllat, i els coloms, en veure-ho, han vingut volant. Mentre els gats miren, els coloms van picant, i el gat que dormia somia un bon plat. I aquí n'hi ha un altre que diu l'Alzina Josefina. Josefina l'Alzina, a la zona de l'Albera fa anys que viu. S'ha tornat sorda de tant sentir el vent, diu. Josefina Rondina, quan veu una cortina de fum, foc que camina, quedant l'escorça negra, ella sobreviu, i el foc respon, per tocar-li el vora viu, demà naixeré, tu riu. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia on divulguem la poesia, literatura universal a través de la ràdio Gràcia 107.7 FM. No deixeu de sintonitzar-nos en aquest dial 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, en aquest cas Sebastián Ruiz i també a Xavi Franc, que han participat en aquest programa, i també donem les gràcies a Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora, de 6 a 7 de la tarda. a 107.7 FM i fins dijous. Us parla Salvador Barral. Thank you.